Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem amb una última hora, acabat fa uns minuts, la reunió dels presidents Aragonès i Pedro Sánchez de Madrid amb la desjudicialització al centre del debat. Aragonès ha arribat a la cita de la Moncloa, que s'ha allargat 2 hores aproximadament, amb molt poques expectatives sobre acords concrets i amb la porta oberta a fixar la data d'una nova reunió de la taula de diàleg amb el govern central. Busquem ja els detalls de com ha anat aquesta trobada, que seran per ara molt pocs, en comunicació amb la Moncloa. Allí s'hi troba el nostre acompaña Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la hora de la normalización, de certificar la reconciliación. Con ese ánimo al menos ha encarado Pedro Sánchez su encuentro frente a frente con Pere Aragonès. El apretón de manos de ambos presidentes en las escalinatas de la Moncloa ha cumplido con la liturgia, con las banderas de España y de Cataluña tras ellos. Ha sido la puesta en escena. La comunidad autónoma catalana representa uno de los retos estratégicos del jefe del Ejecutivo de su mandato. Y claro, recuperar de manera permanente el favor de Esquerra en el Congreso para una mayoría que le permita encarrilar el resto de la legislatura. El terreno ha sido allanado estas últimas semanas por Félix Bolaños con la consejera Laura Vilagrà, que ya sellaron un acuerdo marco para reglamentar sus relaciones. En los prolegómenos de la cita, el ministro de la Presidencia ha celebrado el reencuentro.
Hubo una década de enfrentamiento y ahora necesitamos trabajar mucho, dialogar mucho, acordar mucho para avanzar en ese reencuentro que deseamos entre catalanes y de Cataluña con el resto de España.
Desde la Moncloa se han agarrado a que el presidente de la Generalitat necesita la mesa de diálogo para sostener su relato, para dar por encauzadas las relaciones, cuando además los republicanos han colaborado en las últimas horas en sacar adelante la agenda legislativa.
Gracias, Ricardo. Era la última hora que ens arribava des del Palau. Des del Palau de la Moncloa ha acabat la reunió entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez. Ampliarem més detalls al llarg d'aquest informatiu migdia. I a dia d'avui a ningú se li escapa que l'ocupació delinqüencial d'habitatges està tan disparada que ja és motiu d'alarma social a Catalunya. Fa pocs dies l'Associació de Propietaris de Catalunya alertava que fins al setembre de l'any passat hi va haver un 18% més d'ocupacions i que gairebé la meitat, un 42%, es van donar a Catalunya. Aquestes dades venen a confirmar que som, desgraciadament, el paradís dels ocupes i les seves màfies, que troben una legislació força permissiva i uns governants que miren massa sovint cap a un altre costat. A tot això, que ja és un drama, avui hem conegut que els ocupes i les seves màfies llegeixen el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat, per buscar els pisos que hereta de la Generalitat i també ocupar-los. És a dir, que el govern català comença a tenir els mateixos problemes que tenen milers de catalans. És així, Yolanda Canales?
La Generalitat està pagant les conseqüències d'una política legislativa nefasta en matèria d'ocupació. És el que ha dit a COPE l'advocat José María Español, qui també destaca que el negoci de l'ocupació cada cop està donant més beneficis i d'aquí també que les màfies s'especialitzin més. Per això, no li estranya que revisin el BOE, el DOC o el butlletí de la província per fer un seguiment d'aquells immobles dels que no consten hereu i van a parar les administracions, que han de fer pública aquesta informació. I aquests pisos, afegeix, són un blanc relativament fàcil. Posar una denúncia per ocupació en aquests casos no és ràpid, entre altres coses perquè l'administració no té la propietat de l'habitatge de forma automàtica. Ho explica José María Español.
Hasta que la Generalitat no se convierte en propietario y ya puede interponer la correspondiente denuncia, pasa unos meses. Con lo cual, son viviendas en las cuales el inicio de la presentación, pues de la denuncia, de la demanda, tardará más, teniendo en cuenta pues que la Generalitat no es una empresa privada, no es un particular que enseguida se va a dar cuenta que le han ocupado una vivienda.
Per la seva banda, el president de l'Associació d'Afectats per l'Ocupació, Toni Miranda, diu que les màfies tenen informació molt bona que fins i tot li ve de les pròpies institucions. Recorda també que el moviment Ocupa té l'empara d'algunes administracions.
Parece que están muy bien informados y organizados. Pues claro, pero si solamente la alcaldesa Colau les ha entregado a las organizaciones que respaldan la ocupación, les ha dado millones. Tienen equipos de abogados, tienen cantidad de gente y tienen toda la información desde las propias instituciones. Porque el problema de la ocupación no es un problema de vulnerables, es un problema político.
Ocupar aquests pisos propietat de l'administració té altres perjudicats. Les famílies vulnerables que han seguit tots els tràmits i que han d'esperar que siguin desallotjats per poder accedir-hi. I fer-los fora, els ocupes, no és fàcil. L'administració també ha d'anar als tribunals i es troba amb els mateixos problemes que un gran tenidor o un petit propietari.
Gràcies, Holanda. 5 minuts, 2:43, àrea de serveis. com sempre, la previsió del temps del Moisés Camunyes. Endavant, Moisés, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels poc ennuvolats o clars, amb intervals de núvols d'evolució diurna que creixeran a zones del Pirineu. Si parlem de les temperatures, avui seguiran significativament altes, amb unes màximes que arribaran als 40 graus a Lleida, als 39 a Girona, als 35 a Barcelona i als 32 a Tarragona. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda predominarà la component sud i tindrem alguns intervals moderats. Si parlem ara de demà dissabte, esperem a Catalunya cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols baixos a l'extrem sud del litoral durant el matí. Al Pirineu creixeran núvols d'evolució diurna durant la tarda i no es descarta algun xàfec o tempesta feble i aïllada. Si parlem de les màximes, baixaran a zones del litoral i del prelitoral i no canviaran gaire o pujaran lleugerament a la resta, sent significativament altes amb màximes de 42 graus a Lleida, de 38 a Girona, de 32 a Barcelona i de 31 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com és a la xarxa viària? Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Va millorar la circulació de l'autopista P7 a l'altura de Subirats, on hi havia un accident que s'ha retirat, però encara queden 4 quilòmetres de cua en sentit sud, en sentit Tarragona. A la mateixa autopista P7 trobareu 7 quilòmetres fins a Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. D'altra banda, destacar que també hi ha un accident a la C32 a Sant Boi, tallava un carril, ja s'ha retirat, i només queden 2 quilòmetres de circulació intensa en sentit Barcelona. I també, per volum de trànsit, veiem cues a les dues rondes de Barcelona en tots els sentits de la marxa.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context, s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Sintonia d'Esport Cope, José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
3 i 25, nom propi al capdamunt, Rafinha.
Divendres, 15 de juliol, és el dia de Rafinha. Amb una mica de retard, però és el dia de Rafinha que avui signa el seu contracte amb el Barça per les properes 5 temporades. Ubiquem el nou brasiler del Barça, Víctor Navarro.
Mitja hora de retard, José Luis. Estem al camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. Està tot a punt amb el plafó. Benvingut, Rafinha, culer. Tot hi és, amb la seva també imatge, caricatura que signarà la lona, els contractes al damunt d'una taula que signaran el president Joan Laporta i Rafinha. Rafinha ja ha firmat el contracte privat al despatx de Mateu Alemany, amb el seu agent Deco, Mateu Alemany present, Rafa Juste i Jordi Cruyff. Ara s'està venint cap aquí, cap al camp Tito Vilanova, sortirà a la gespa, es faran algunes fotografies, es canviarà, vestirà de curt i després tindrem la roda de premsa que no serà abans de les 3 de la tarda, evidentment, per aquest timing. Recordeu que Rafinha ve al Barça per uns 60 milions d'euros fixos i signa fins al 2027.
En tot cas, les paraules de Rafinha i el que pugui donar de sí, a més aquesta roda de premsa, a Sportscope. La inscripció de Rafinha, però, queda sotmesa al fair play financer. I a manca de confirmació de més palanques, tot gira, ara mateix, al voltant d'un altre futbolista, Frenkie de Jong, Víctor.
Sí, el neerlandès que està en la rampa de sortida perquè el Barça ja li ha transmès que ha de sortir sí o sí. No poden pagar el seu sou, que és de 30 milions d'euros, 23 milions d'euros bruts per temporada, i si marxa alliberen 30 milions d'euros a fair play. Ja li ha transmès Joan Laporta això a Frenkie de Jong, que ha de marxar sí o sí, que tenen l'oferta del Manchester United per més de 75 milions d'euros, que l'ha d'acceptar i que necessiten que marxi perquè ara mateix no es pot inscriure ni Christensen, ni Kessié, ni Sergi Roberto, però tampoc Dembélé, ni Rafinha, que avui presenten. De moment, Frenkie de Jong el que vol és quedar-se a Barcelona. Veurem si puja l'avió demà a la gira dels Estats Units, perquè el Barça fins i tot li ha deixat caure que podria quedar-se a terra a la ciutat comtal si no accepta sortir en les properes hores del Futbol Club Barcelona.
Tot això pel que fa a Can Barça. Parlem ara de l'Espanyol, la punt d'actualitat dels blanquiblaus de la mà de l'Àlex Martínez. Bona tarda.
Últim dia de preparació de l'Espanyol abans del primer partit de pretemporada. L'entrenador ja compta amb tots els jugadors, ja que Raúl de Tomàs, Pol Lozano i Vadillo, que eren els únics amb permís del club per començar la pretemporada més tard, ja entrenen amb l'equip. Demà l'Espanyol s'enfrontarà al Montpellier a 6:45 de la tarda a Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els aficionats podran veure per primer cop el nou projecte de Diego Martínez en acció.
Preparació del primer amistós de pretemporada a Sant Adrià i a Girona, a Montilivi, es valora la primera setmana de feina. Laura Fuster.
Bona tarda. El Girona ja prepara la pretemporada i així explicava Michel la il·lusió amb la qual afronta aquest curs.
Hay que partir ahora de cero otra vez. Y la base sigue estando. No os preocupéis de que no haya caras nuevas, porque lo importante es el corazón del Girona. Y el corazón del Girona está. Ilusión, motivación, exigencia. Cada uno de vosotros os tenéis que ganar el estar en primera división aquí. No vale con pasar el año. Os tengo que exigir más que en segunda división. Arrancamos hoy para hacer un año histórico.
Recordem que el conjunt gironí és l'únic equip de primera que encara no ha realitzat cap fitxatge. El que sí han estat són sortides. Àlex Gallar deixava de ser jugador del Girona després de la rescissió del seu contracte en vigor fins a 2023. Michel no compta amb l'extrem, cedit al Cartagena i el seu futur podria passar per Màlaga. Un cas similar al de Jordi Calavera, que també deixarà de formar part de les files gironines. Veurem si el tècnic de Vallecas recorrerà als joves del base o si hi haurà noves incorporacions. Amb el retorn d'Estuani, el Girona ja té tota la plantilla disponible per preparar la pretemporada. Aquest dimarts s'enfrontarà al Peralada.
També en futbol, pendents de la prèvia de l'Espanya-Dinamarca. De demà, l'europeu femení, on l'as de Jorge Vilda juga en la classificació per a la segona fase de competició després de la derrota davant d'Alemanya. I en plana poliesportiva, bàsquet femení, sorteig avui de la prèvia de competicions europees de clubs, Eurolliga i Eurocup. L'Uni Girona jugarà una eliminatòria anada i tornada contra el Lille Metropol 12 i 19 d'octubre amb la tornada a Fontajau. Qui guanyi jugarà a l'Eurolliga, qui perdi a l'Eurocup, valora el president Cayetano Pérez.
En quant a la valoració del grup que ens tocaria en cas de quedar-nos a Eurocup, també té els seus equips, sobretot els francesos, que són equips de nivell. El nostre objectiu és estar a Eurolliga i portar Girona a l'Eurolliga un altre any i gaudir-ne d'ella.
I en atletisme, pendents des d'aquesta tarda nit del Campionat del Món a Oregon, amb 9 atletes catalans dintre la llista de 56 que defensen a Espanya. Les preguntes del dia operatives al nostre compte de Twitter, @esportscope. En blaugrana, mereix seguir Frenkie de Jong? El poble està amb Frenkie de Jong. Mereix seguir per un 63,6% de copenautes. En blanc i blau, qui teniu més ganes de veure demà a l'amistós davant del Montpellier? Lecomte, Brian Olivan, Vinicius Sousa o José Lu? L'opció més votada, goles son amores, José Lu Mato amb un 42,6% de preferència.
Molt bé, culebrol de Frenkie de Jong, acabarà avui o no acabarà avui, Gil? Vinga,
ràpid. S'ha d'acabar aquest cap de setmana perquè sí. El Barça marxa de gira. O puja a l'avió o es queda a terra.
Molt bé, Esports Copetes de la tarda, 25 minuts, bon programa, adéu-siau.
Adéu.
Tenim última hora sobre la reunió que han mantingut aquest matí a Madrid Pedro Sánchez i Pere Aragonès, el president del govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, han acordat que la pròxima reunió de la mesa de diàleg i negociació se celebrarà a Madrid la última setmana del mes de juliol. Més coses, l'onada de calor agafa força i avui superarem els 40 graus en molts punts de Catalunya. És per això que la Generalitat ha pres un seguit de mesures amb prohibicions i limitacions en activitats de lleure i agrícoles en aquells municipis amb el nivell 3 del Pla Alfa. També s'ha prohibit l'accés a diferents massissos de Catalunya, tot i que no afecta el Parc de Collserola a Barcelona. En aquest sentit, l'Ajuntament de la capital catalana demana sentit comú i prudència als ciutadans perquè la situació és extremadament crítica. Els bombers estan activats al màxim per poder donar una resposta ben ràpida. Marc Puerto ha escoltat les explicacions que ha donat aquest matí el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
Aquest estiu explica que compten amb un equip i amb els recursos tècnics per afrontar una campanya equivalent a la dels anys anteriors a la pandèmia i fan una crida a la prudència i a la responsabilitat ciutadana en una situació d'especial emergència tant per l'onada de calor com pel perill d'incendis en zones forestals.
És la tercera onada de calor que patim aquest estiu. Ara estem, doncs, en el màxim nivell d'alerta que podem estar. És un 3 sobre 3. Vull dir que, per tant, doncs, és una situació extremadament crítica que ens obliga a tots plegats, doncs, per una banda, estar ser prudents en tant que ciutadans, però de vegades també a tenir activat tota la prevenció i la capacitat de reacció per part dels cossos d'emergència.
A més, el Departament d'Interior ha acordat el tancament de diversos parcs del país, tot i que Barcelona de moment encara no ha pres cap determinació al respecte.
El Departament d'Interior ha acordat el tancament de diversos parcs en el país. No és el cas de Barcelona, no hi ha hagut un tancament de parcs ni tampoc un tancament de miradors. Si reiterem les qüestions que ja són conegudes, la prohibició de fer tasques de manteniment, això està prohibit, i la resta doncs, també demanar prudència.
Recordar també que el grup de rescat aquàtic i subaquàtic ja ha realitzat 201 intervencions, 13 de les quals han estat intervencions de salvament.
Fins ahir dijous, més de 40 anys cobrant un sou públic de forma pràcticament ininterrompuda. Et parlo de Rafael Ribó, que va entrar al Parlament l'any 1980 com a diputat i ahir va plegar com a síndic de greuges. Un llarg mandat marcat per infinites polèmiques. La més sonada, l'any 2021, quan es va conèixer que el síndic havia protagonitzat freqüents viatges per tot el món a càrrec de l'erari públic. Durant 2 anys va viatjar des de les Illes Bermudes fins a Finlàndia, passant per la Xina o Suïssa, entre moltes altres destinacions. Aquests viatges els va fer acompanyat de personal de la seva oficina i els va justificar com a president europeu de l'Institut Internacional de l'Ombudsman. A nivell intern, a nivell català, Ribó ha destacat com a defensor a ultrança de tot el que ha envoltat el procés i de l'independentisme en general i s'ha mostrat especialment beligerant contra les famílies i les associacions que defensen el bilingüisme a les escoles i que avui respiren un xic més tranquil·les. Tot i que el relleu de Ribó, Esther Jiménez Salinas, diuen no convida gaire a l'optimisme, Yolanda Canales.
És el que diu Ana Losada, presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, tenint en compte el discurs de presa de possessió de Jiménez Salinas, que, entre altres coses, per exemple, es va mostrar partidària de la reforma del delicte de sedició i de desjudicialitzar el conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya. Tot plegat, diu Losada, no li fa pensar que hi haurà un gir radical, però en tot diu que la nova síndic té fàcil millorar l'actuació del seu antecessor, tenint en compte que es parteix d'una falta de protecció total cap a una part dels catalans. Losada recorda per això a Esther Jiménez Salinas, que ha de defensar a tots els ciutadans.
El discurso de bienvenida a su nueva posición no nos hace pensar que vaya a haber un cambio en absoluto radical, un giro de 180 grados. Esperamos equivocarnos y esperamos que actúe con neutralidad, con sentido democrático y justo, y recordando que ella defiende a todos los catalanes y no solamente a aquellos que votan a los nacionalistas.
I de Rafael Ribó, Losada l'ha qualificat com el defensor del nacionalisme. Mai, diu, ha defensat a les famílies assetjades per demanar més castellà a les escoles, mai ha protegit els menors que han vist vulnerats els seus drets lingüístics i, en canvi, sempre ha defensat la immersió lingüística. Per això, Losada diu que no el trobaran a faltar.
Nunca ha tenido especial preocupación por proteger a los menores que ven sus derechos lingüísticos vulnerados. Siempre ha actuado a favor de la defensa del monolingüismo, de la inmersión y defendiendo siempre las posturas que ha defendido el gobierno de la Generalitat Catalana. Por tanto, no lo vamos a echar de menos.
Ribó, per exemple, va trigar 2 setmanes a reaccionar quan es va assetjar la família de Balaguer, o 3 en el cas de la de Canet, i també va impulsar recentment una enquesta sobre usos lingüístics que va servir al govern de la Generalitat per corroborar les seves tesis, és a dir, que a l'escola no es parla prou català.
T'explico ara una notícia clàssica de cada estiu, el col·lapse a les oficines on s'emeten els DNI i els passaports. Així ho han denunciat els sindicats, que alerten que hi ha més de 2 mesos d'espera als diferents punts d'emissió, una situació que és general a les 4 províncies catalanes. Òscar Estivill.
Els sindicats denuncien que falta personal i que la situació empitjorarà aviat. Hi ha 2.500 vacants sense cobrir per fer tasques d'expedir documentació arreu d'Espanya. Fernando García, secretari general de la secció de Comissions Obreres al Ministeri de l'Interior, explica que Catalunya està al capdavant del col·lapse respecte a altres comunitats autònomes. García denuncia una falta de previsió per part de la Direcció General de la Policia i diu que és una excusa utilitzar l'arribada de l'estiu i els viatges per argumentar aquesta situació.
No estamos de acuerdo en esta excusa que pone la Dirección General de la Policía del verano, porque parece que estamos acusando a la ciudadanía de una falta de previsión. Servicio obligatorio, servicio rápido y ágil. Nosotros entendemos que una semana, 10 días, para hacer la renovación del documento sería tiempo más que suficiente para dar un buen servicio. 2 meses nos parece un escándalo.
Per altra banda, Fernando García diu que el sistema de gestió per demanar cites prèvies no funciona perquè està ple a 2 mesos vista i aquest és el màxim establert per donar hores. García ens explica a migdia a COPE Catalunya i Andorra el problema que suposaria obrir el període a 3 mesos.
El problema de esto al final es que si lo abren a 3 meses ya estamos hablando de que nos vamos a finales de septiembre. Cuando uno necesita su documento, empieza la campaña de verano, por decirlo, en un país puramente turístico, en el que se generan un montón de contratos, un montón de empleos. Si tienes tu DNI o no lo tienes, no tienes la posibilidad. Es que no tiene absolutamente ningún sentido.
García assenyala que a hores d'ara qui ocupa les vacants per expedir documentació són agents del Cos Nacional de Policia i agents en pràctiques.
La Policia Nacional precisament ha desmantellat a l'Hospitalet una xarxa dedicada a regularitzar ciutadans estrangers amb contractes laborals falsos. Hi ha 33 detinguts, 31 a Sant Adrià de Besòs i la resta a Vitòria i València. Jaume Boquet explica com funcionava aquesta xarxa.
Així t'ho explico, s'han arribat a tramitar més de 30 expedients de sol·licitud de permís de residència i aquests treballadors han pagat més d'11.500 euros per uns contractes de treball amb contingut fals. Deien que treballaven de servei domèstic. Des de la Policia Nacional van obrir el cas el 2021 entorn a un grup criminal que centrava la seva activitat respecte a una gestoria ubicada a l'Hospitalet de Llobregat. A COPE, la portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, Isabel Sánchez, ens explica el modus operandi del grup criminal.
Realizaban contratos de trabajo para un servicio doméstico al extranjero, de un año de duración y a jornada completa. Para una vez conseguida la residencia legal de este a través de este contrato, darlos de baja del sistema de cotizaciones de la Seguridad Social y así poder seguir captando a otros extranjeros.
D'altra banda, la persona encarregada dels fets era treballador a l'Agència Tributària, la qual s'ha informat i està en tràmits d'obrir una investigació per saber si no és l'únic delicte que ha comès. Finalment, el cas ha estat investigat per la comissaria de Sant Adrià del Besòs, juntament amb les brigades provincials de Vitòria i València.
I els Mossos, juntament amb l'Ertzaintza, han desmantellat a Mont-roig del Camp, a les comarques de Tarragona, el major laboratori de drogues sintètiques detectat a Catalunya. S'han detingut 3 persones i s'han intervingut substàncies valorades en uns 4,3 milions d'euros al mercat il·lícit. Ho explica el Jan Jordana.
El passat 15 de juny, els agents policials van detenir 3 persones encarregades de la fabricació i comercialització de drogues de disseny, entre les quals es troben el cuiner de la droga i els que la distribuïen. Al grup criminal se'ls atribueix delictes contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes i explosius. L'inspector dels Mossos, Francesc Moragas, ha indicat que també van trobar a la casa 10 armes de foc i una zona amb material per fabricar artefactes incendiaris.
Una vegada vam entrar a la casa i la vam assegurar, ens vam trobar amb un macrolaboratori molt avançat i allà dintre vam veure que tenia tots els aparells, com els he dit abans, per fer tot el procés d'elaboració de drogues. Creiem que estava molt encarat el tema de l'espit i del 2CB, però en una estança i a prop també ens trobem una zona on estava manipulant explosius.
Els investigadors han acreditat que el procés de fabricació de les substàncies estupefaents tenia una durada de 6 dies i que el cuiner del grup disposava d'un catàleg amb prop de 50 tipus de pastilles diferents i també material videogràfic on es podia veure el detingut elaborant diferents tipus de substàncies. El suboficial de l'Ertzaintza, Hermelo Molero, ha donat detalls de la principal droga que comercialitzaven.
Estamos hablando de una sustancia relativamente barata. Es la primera sustancia como droga dura que tiene acceso a nuestra juventud y es muy peligrosa. Probablemente no. Seguro que estamos ante la droga que más tolerancia tiene en el cuerpo humano. No tolerància en el plan positiu, sinó en el plan negatiu.
La hipòtesi dels investigadors indica que les diferents substàncies es transportaven fins als Països Baixos o al nord d'Europa. El laboratori continua a hores d'ara preservat a l'espera del resultat de les anàlisis de la Divisió de Policia Científica i del TEDx.
Et parlo ara d'algunes conseqüències de la calorada que ens afecta aquesta setmana. I és que l'urbanisme tàctic de l'alcaldessa Colau és aprofitat pels molts sense sostre per dormir en els bancs de formigó que s'han instal·lat a alguns carrers per expulsar els cotxes d'aquests carrers. Aquesta imatge en ple centre de Barcelona ha provocat queixes de veïns i també de comerciants. Aquest matí l'Àngel Lemus ha parlat amb alguns dels rodamons que dormen al ras, diuen perquè estan més frescos que en un centre d'acollida, i també amb veïns de l'Eixample.
Avui ens hem apropat al barri de l'Eixample, el lloc on viuen més persones sense sostre de la ciutat de Barcelona. Hem parlat amb l'Admet, un home marroquí de 30 anys que viu al carrer. L'Admet ens ha explicat la seva dificultat per trobar feina, ja que no té papers per poder fer-ho de forma legal. Sense ingressos, no pot pagar-se un pis de lloguer i viure en un pis compartit amb altres sense sostre ens diu que és un problema per culpa de la diferència cultural. El carrer pateix les altes temperatures i ens han explicat el que fa per lluitar contra la calor.
Dan por calor, sí, siempre me ducho. Ahora tienes asociación aquí que te puede ayudar a duchar, a comer, pero el calor es calor, calor de muy difícil.
L'Ajuntament ofereix la possibilitat de dormir en albergs a les persones sense sostre, però l'Admet es queixa que només ofereixen servei per la nit, a més de que no hi ha lloc per tots els que estan al carrer.
Es albergue vivir no al dia, solamente bien dormir y salir a las 6. Dormir, entrar a las 9, por ejemplo, es dormir a las 7 o a las 8. No puedes estar en la casa fijo.
Els restaurants pateixen aquestes conseqüències, ja que a vegades li dificulten la feina a les terrasses. En Pau és propietari d'un i explica que cada vegada veu més persones sense sostre a prop del seu negoci.
Sí, aquí s'ha vist bastant un increment.
aquí a la cantonada, aquest edifici que és peculiar, l'edifici mediterrani aquest, que té frontis a dintre, sempre està ple.
El número de persones al carrer s'ha incrementat en el darrer any a Barcelona i els veïns demanen una solució a l'Ajuntament.
Fem ara una pausa per publicitat i després et parlo dels voluntaris dels Jocs Olímpics del 92 que seran els protagonistes del 30 aniversari d'aquest esdeveniment. Hi haurà un acte el dia 21 d'aquest mes, el dijous dia 21. Parlem d'aquí dos minuts amb el Víctor Gimeno, un d'aquests voluntaris dels Jocs del 92.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Ah, el Alcázar de Segovia, ahí está. Un refugio de paz y tranquilidad.
¡Ah! Y también puedes ver saltando en paracaídas a 3.000 metros de altura y una velocidad de 200 kilómetros hora en una experiencia inolvidable.
Que igual relajado no es, pero las vistas sí las tienes. Así que vente y tú ya eliges desde dónde verlo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda y a Donna Karan, George Rex, Lars Erre, Levis.
¿Más invitados?
Mira, déjalo.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Enguany es compleixen 30 anys de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona. Aquest esdeveniment es recorda encara avui com un gran èxit col·lectiu que va superar el fet merament esportiu i també va suposar un gran canvi econòmic, urbanístic i social per la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana commemorarà els 30 anys dels Jocs del 92 amb un acte institucional al Saló de Cent de l'Ajuntament el proper dijous, dia 21 de juliol, a la tarda, amb el qual es vol donar protagonisme, sobretot als voluntaris que van participar en aquell esdeveniment que va ser l'any, com dèiem, l'any 92. Un d'aquests voluntaris és el Víctor Gimeno, amb qui podem parlar ara mateix. Víctor, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I gràcies per estar amb nosaltres. Aviam, l'homenatge que vol fer l'Ajuntament als voluntaris el dia 21, suposo que has estat convidat o no?
Si tinc que ser franc directament, no em consta, però sí que penso passar, sí.
Penses anar-hi, no?
Una cosa excepcional, lògicament.
Són 30 anys ja d'aquells Jocs Olímpics de l'any 92. Explica'ns una mica la teva experiència, per què et vas apuntar com a voluntari en aquells Jocs, aviam.
Bueno, érem 30 anys més joves, lògicament, però jo venia ja del món de l'esport, feia atletisme de tota la vida, i per tant el fet de que s'organitzés una Olimpiada a la meva ciutat, doncs això era una cosa que no tenia preu. Un parell, jo recordo, em sembla recordar que un o dos anys abans de l'Olimpiada ja m'hi vaig apuntar, amb això del voluntariat per l'Olimpiada. I quan va arribar el moment, doncs em van cridar, bueno, i a partir d'aquí doncs vam fer tot el procés de capacitació i d'assignació de lloc durant l'Olimpiada.
Mm-hmm. Explica'ns una mica les tasques que et van adjudicar, quines van ser. Vas poder triar o ja hi havia un equip que ho organitzava, que ho dirigia tot i us anava doncs, ja una mica vehiculant cap a les tasques que cadascú tenia que fer?
Sí, bueno, més o menys et demanava les teves preferències. Jo, com que venia del món de l'atletisme, pues, clar, la meva preferència era l'atletisme, que volia dir a l'estadi olímpic, no? I va poder ser així, em van assignar el lloc a l'estadi olímpic, com a voluntari, després en el procés de
d'anar formant a la gent, doncs em van fer responsable de tot el grup de voluntaris de lo que era la graderia de l'Estadi Olímpic, que estava, diguem, repartida en diferents seccions. Cada secció tenia 7 o 8 voluntaris, i per tant doncs tenia la responsabilitat sobre uns 150 o 200 voluntaris cada dia, que feien d'alguna manera la feina de dirigir a tots els espectadors que venien cada dia, doncs, a trobar el seu lloc de treball, el seu lloc de seient, una mica d'informació que també es demanava, alguna incidència que pogués haver-hi, en fi, tot això. I lògicament vaig gaudir, vaig disfrutar del que va ser la inauguració de l'Olimpiada amb la famosa fletxa que va ser el Prometeo.
Impressionant. Era una feinada, no?, perquè jo crec que estàveu tot el dia, no?, pràcticament, o com anava això, aviam?
Sí, hi havia grups, perquè també depenia de la disponibilitat de la gent, no?, perquè hi havia gent que treballava i lògicament deia, mira, jo a la tarda sí, però al dematí no, o al revés, no? I llavors hi havia voluntaris i voluntàries que estaven en el grup del matí i altres que estaven en el grup de tarda vespre, perquè la tarda ja per la calor doncs es començava sempre més tard, no? Mm-hmm. Els que teníem responsabilitat, doncs aquests teníem tasca de matí, tarda i vespre, o sigui que jo sortia de l'Estadi Olímpic a les 11 de la nit i l'endemà doncs, a les 10 del matí ja hi tornava a ser-hi.
Caram.
Però tinc que dir que ho feia molt de gust.
Quins records guardes de tota l'experiència d'aquells Jocs Olímpics? Quin record tens al cap ara mateix?
Home, el record que tinc doncs és un de les coses que em queden per la meva biografia particular, no? Perquè saps que a la vida hi ha 3 o 4 coses que et marquen i que, i que expliques, i llavors amb el meu cas l'Olimpiada és un d'aquests casos. Podria haver no solament tingut una Olimpiada a la meva ciutat, sinó haver-la viscut des de dins i participant i treballant-hi, això no té preu.
Això no té preu. I conserves, i suposo que deus conservar alguna amistat, no?, d'aquella experiència, perquè éreu tots una pinya, no?, al final.
Sí, alguna amistat encara conservo i ens veiem de tant en tant. Vull dir, inclús hi ha un parell que viu en el mateix barri que vic jo, el Clot, o sigui que ens trobem pel carrer alguna vegada, no? Mm-hmm. No és difícil. No?
Molt bé. I continues vinculat encara al món del voluntariat o ja ho has deixat ara?
Sí, jo quan ja em vaig jubilar he continuat en el món del voluntariat, però diguem en una altra casa, el que és la cooperació. He estat treballant diguem a fora en projectes de cooperació, i també actualment a Barcelona també participo i col·laboro amb un parell d'entitats socials.
Molt bé. Suposo que deus seguir l'actualitat, deus enyorar una mica el bon ambient que hi havia, les bones vibracions, en tots els sentits que hi havia en aquell moment, l'any 92, vibracions socials i polítiques amb els Jocs Olímpics, i en canvi, com veus que s'hagi estroncat la possibilitat que puguem ser la seu dels Jocs Olímpics d'hivern de 2030 per aquesta desunió que hi ha ara mateix? Quina reflexió et mereix això, Víctor?
Home, bueno, esclar, les comparacions són odioses, però són inevitables.
Clar.
I clar, quan veies el procés que se seguia pels Jocs Olímpics d'hivern, celebrar-los aquí al Pirineu, i tot el gran lío polític que hi havia, doncs, i ho comparaves amb els de fa 30 anys enrere, en què tothom es va posar en fila i todos a una, i allí ningú discutia del que, es feia, perquè estava claríssim que era un objectiu comú, doncs, bueno, estava clar que els Jocs Olímpics d'hivern tard o d'hora caurien, i lògicament caurien per no fer-se.
Víctor, una última pregunta ja. Amb què et quedes d'aquells 15 dies dels Jocs Olímpics del 92? Quina és la teva imatge? Quin és el teu record que guardaràs sempre?
Bueno, el meu record és la samarreta de voluntari, l'acreditació, tinc una carpeta amb totes aquestes coses, una foto amb el samarany, tot aquest tipus de coses, però a part dels records físics, doncs hi ha els records personals de la relació, de l'ambient, d'uns moments, unes setmanes que van ser doncs irrepetibles. Jo crec que fins que no hi hagi una altra Olimpiada, no crec que torni a haver-hi uns moments com aquells per aquesta ciutat. Tothom... Sempre he dit que hi ha un abans i un després de Barcelona. Hi ha la Barcelona abans de l'Olimpiada i la Barcelona de després del 92. I això, pels que vivim a la ciutat, doncs ho hem constatat.
Exactament, i també hi ha hagut un abans i un després del moviment olímpic després d'aquells Jocs Olímpics del 92. Van ser els millors de la història, diuen, i jo crec que estan tots els que ho diuen en el cert. Víctor Jimeno, voluntari dels Jocs del 92, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra, i, en fi, que vagi molt bé les celebracions que hi ha previstes la setmana que ve per commemorar aquests 30 anys dels Jocs del 92. Víctor, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Seguim a la ciutat de Barcelona encara, parlem d'altres qüestions. L'Ajuntament ha denunciat que Airbnb continua penjant a la web anuncis d'apartaments turístics il·legals. El consistori diu que aquest estiu ha detectat 500 anuncis de pisos il·legals d'aquesta plataforma. Concretament, uns 390 són de Airbnb. Alejandro Bordoy.
L'Ajuntament ha presentat una campanya que pretén conscienciar la ciutadania i pressionar les grans plataformes perquè actuïn contra els pisos turístics il·legals. Les habitacions simulades es troben a la Barceloneta i a la Catedral, on hi ha un punt d'informació. Aquesta campanya s'embarca dins d'un pla d'acció contra el turisme il·legal, que des de 2016 ha suposat 8.100 expedients sancionadors i 7.400 ordres de cessament. Des de l'Ajuntament consideren que les grans plataformes han de començar a prendre decisions per solucionar aquesta situació. La tinent d'alcalde, Janet Sanz, ha explicat que l'Ajuntament ha detectat 500 pisos turístics il·legals que es promocionen a aplicacions de lloguer.
Ara mateix estem al voltant d'uns 500. Tenim uns 500 pisos detectats que són il·legals, que s'estan anunciant a plataformes, pràcticament la majoria a Airbnb, uns quasi 390 pisos il·legals que s'estan anunciant a Airbnb.
El regidor Xavier Mercè ha recalcat que l'Ajuntament ha reduït molt el número de pisos turístics il·legals en els últims anys.
He de dir que Barcelona és una ciutat especialment eficient a aquest nivell. En el context d'una ciutat que té 33 milions de pernoctacions com Barcelona, tindre en aquest moment detectat 500 pisos il·legals és una manifestació clara d'un treball ben fet, d'una persecució ordenada, d'una inspecció, diguem, exemplar.
La campanya, que va entrar en vigor a principis de juliol d'aquest any, té el lema de «Abans de llogar un llit turístic, mira que sigui legal» i espera començar a donar resultats abans de que acabi l'estiu.
Macabre a Tovalla, Montcada i Reixac, la policia municipal ha localitzat uns 300 xais amuntegats i desenes d'enterrats en fosses. La troballa es va fer divendres passat, però s'ha conegut ara. Els animals estaven llestos per a la seva venda, coincidint amb la festa musulmana del sacrifici, ens ho explica el Jan Jordana.
La investigació oberta a partir de la troballa de l'explotació il·legal de xais en una zona de barraques ha permès descobrir desenes d'aquests animals enterrats en fosses comunes. Gràcies a una vista telefònic, la policia local va interceptar divendres 300 caps de bestiar que es trobaven en males condicions, lligats i preparats per ser venuts. El regidor de Medi Natural i Salut Pública de Montcada, Oriol Serratusell, assegura que els animals vius ja han estat traslladats.
Sí, podem confirmar, doncs, que el ramat... Que teníem precintat. Aquest dematí hem aixecat el precinte i ja amb els veterinaris del Departament d'Agricultura ja s'ha traslladat, doncs, a la destinació final que era, doncs, que és l'explotació ramadera, doncs, que se'n faran càrrec de tots aquests animals, i s'han trobat algunes fosses, algunes restes, doncs, d'animals.
En el moment d'arribada dels agents, tot i no poder interceptar el camió que havia marxat en part dels animals, sí que van trobar vehicles que enduien al seu interior. Serratusell també ha dit que no s'havien trobat mai amb un cas d'aquest tipus a la zona i que no els constava que hi hagués activitat ramadera. La investigació, que ha permès detenir 5 persones com a responsables de l'explotació il·legal, segueix oberta.
Ara sí, sintonia per acabar el migdia COPE Catalunya i Andorra. Recordatori d'aquesta notícia que s'ha produït al llarg d'aquest informatiu, Pedro Sánchez i Pere Aragonès acorden celebrar la taula de diàleg l'última setmana de juliol. Els dos presidents han reprès el diàleg en una reunió de quasi bé 2 hores al Palau de la Moncloa. Tanquem així migdia COPE Catalunya i Andorra. Pilar García Muñez i Àngel Correas et segueixen explicant més notícies, tot el que t'interessa. Que vagi bé, bona tarda i molt bon cap de setmana.